amb un sol espaterrant, vaig quedar amb una amiga meva a la Barceloneta, allà enmig de la Barceloneta, i anàvem a dinar. I en aquestes, que de cop i volta estem escoltant una noia que tocava amb la guitarra, I love you, baby, i ai, m'encanta esta canción. I de cop i volta comença a venir gent, i més gent, i més gent, i de cop s'aturen. Tothom es va quedar aturat, i van començar a fer una coreografia al voltant nostre, que jo vaig pensar, ui, 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 ja l'hem liat, ja l'hem liat, estem enmig d'un videoclip, I de cop, clar, dic, no, és que ens estan ballant a nosaltres, ens estan ballant a nosaltres, i em vaig trobar enmig d'una, bueno, d'una perida de mano, d'aquestes de les pel·lícules americanes. Va aparèixer un oso de 2 metres, va aparèixer 2 tancudos, i allà enmig, doncs, el que és el meu marit, Lluís. Bueno, va ser un dia d'aquests que no t'ho creus, no t'ho creus, i que em va costar dormir, doncs, com quan era petita i venien els Reis. Encara ara, si veig el vídeo, si m'agafa una emoció i un subidón, va ser espectacular. Gràcies.
Les flash mobs també es porten molt, eh? Organitzar-te... És que això, sense els Estats Units, tot això no seria, perquè allà el proposal és com un gènere.
I sense les xarxes, no?
Clar, perquè la pregunta és, tot això ho faries si ningú ho estigués retratant? Si després no ho poguessis ensenyar a ningú? No? Farien exactament la mateixa parafernàlia tot plegat? Jo tinc certs dubtes.
Bueno, jo crec que depèn de la persona, no? Jo crec que sí.
Depèn del show que muntes. Vull dir, si muntes un show, és per ensenyar-ho.
Clar.
Precisament, penso, la Marta que deia, em moria de ganes d'explicar-ho per la ràdio. Al final, són vivències personals que, com que són boniques, compartir-les sempre és molt agradable.
Que al final, en una vida tampoc n'hi ha tantes d'aquestes vivències xules,
exacte,
no?
Sí, sí, i hi ha una cosa que és, jo, per exemple, que la vaig ser més íntima, el record que et queda allò és impagable d'aquell moment, no? Però si, més a més, hi tens 7.500 persones, és que això d'aquí 100 anys, un dia faran el pavelló Terra i sortirà això i faran el pavelló Nou i diran, i amb qui va ser el primer perquè hi va haver una vegada... Hosti, això és molt espectacular.
A veure, pregunto, creieu que a Ludegas, el que vol dir, hi ha hagut allò, una petició formal de matrimoni?
M'estàs preguntant si s'han creat més, o sigui, si s'han creat més parelles que s'han destruït?
No, dic això, dic que a Ludegas, si creus que hi ha hagut algú...
Amb aquell soroll de música alta, posar un genoll a terra, aquell terra...
Bueno, jo crec que no, eh? Potser segons quines hores...
Tens raó.
Bé, doncs, jo crec que ha passat això a l'escenari de Ludegas. Ha passat
a l'escenari de Ludegas.
No a la pista, a l'escenari de Ludegas, perquè clar, Ludegas té moltes hores, té molts formats, té festes, hi ha una mica de tot. Hi ha un senyor que es diu Gerard Romero, que això ho va fer a l'escenari de Ludegas. Mira el moment.
Avui els nostres pares passava feliç i estan les amigues i per això si no passar el camí
aquí de genolls, el Gerard, plorant...
I la sensació és que l'auditori està entregadíssim, eh?
Home, imagina't.
A vegades, el plor, no estava convençut, no? Vull dir, no és que...
De nervis.
No, home. Gerard Romero, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots, com esteu?
Quants cops l'has vist, aquest vídeo?
Ara feia molt de temps, perquè la vida no em dona ni per revisar vídeos, però no, hòstia, ara hi ha hagut un punt de record d'emoció, però el vam veure molt, perquè evidentment va ser molt sonat i tots els resums de les festes i tot arreu anava apareixent, però sí.
Clar, això era una festa d'aquelles que organitzaves tu, Gerard,
sí.
No? Per tant, la Liz no en sabia res, no?
No, ni la Liz, ni cap familiar, i de fet només ho sabia un amic i ho va saber minuts abans, perquè li vaig dir, escolta, agafa el telèfon, posa't allà al davant per gravar-ho tot
i el fotògraf que estigui a prop. Però no li vaig dir absolutament ningú, perquè jo amb això sóc molt dolent, que a la que escampo alguna cosa i dic alguna cosa ho sap tothom ràpidament, i aquell dia ho vaig mantenir en secret absolutament, amb uns nervis. Clar. Perquè, clar, organitzar una festa d'aquestes dimensions amb 600, 700 persones que hi havia l'ús de gas, a més, doncs, haver de fer aquesta petició, agenollar-me allà, que per favor estigui tot bé, doncs sí,
Gerard,
vaig passar nervis.
Quin tant percent de nervis hi havia de la festa i del casament? Perquè havia de ser, la del casament havia de ser molt bèstia.
Molt. Jo quasi que diria 80-20.
És que m'ho crec.
Però en aquests casos, avises la parella i li dius, posa't guapa, que avui és una nit especial, o no veguis gaire, si de casa... Avui...
Havies sondejat o com anava això?
No, bàsicament perquè la Liz sempre va guapa a totes les festes i està guapa cada dia.
Bravo!
No hi havia necessitat de dir-li que es posés més guapa, i al final les festes doncs van una mica sempre tothom ja més o menys preparat per una gran nit, per tant, no hi havia res preparat, i com tampoc és de veure, perquè som tots dos que passem d'aigua tot el dia, doncs mira, per això tampoc havíem de patir gaire.
Gerard, t'havies preparat una mica el discurs, o el que li volies dir?
Eva, què vols que em prepari amb aquesta veu trencada, amb aquest dic que dic aquí, no, avui que estem aquí la família, els amics, no sé què, mira, aprofitem això. No res. No vaig preparar res, perquè sóc d'improvisar massa, em coneixeu una mica alguns, i era de dir, mira, si em preparo algú em posaré més nerviós, anem al que vingui, anem a fer-ho ràpid aquí, a compartir-ho el moment amb tots els que estem, i bueno, doncs el lloc ideal, amb el Fede, que sempre ho recordarà, Fede Cerdà, i fantàstic record que tindrem de convenir.
A l'Udegas han passat moltes coses, aquesta tampoc és tan habitual, vull dir que passi a l'Udegas.
I Gerard, et va passar pel cap un possible no?
Ostres, sincerament no, i sincerament imagina't, no? Clar. Allà davant de tothom el ridícul més espantós. En aquell moment, doncs ara mires enrere, 3 anys enrere, no? Allò va ser el 2019, no? Crec que al principi no hi havia la viralitat que hi ha ara, que ara al final fas qualsevol cosa, pum, t'agafa un clip al TikTok aquest i comença a donar toms, i hagués set una mica la viralitat del no más bestia delante del ridícul más bestia.
No, però és que ja no és un no, és un... Escolta, això parlem-ho a casa.
Sí, ja en parlarem després. Sí. Parlem de quan arribem a casa. Això és molt pitjor que un no.
Estic d'acord.
Bé, ara ja et semblaria poc l'ús de gas, no? Perquè després de Gigantes i tots els premis d'aquests auditoris de Ciutat de Mèxic i tot això, vull dir, ara...
Haques si de 20.000 persones.
Si ja fotries una haca de... Bueno, tot el camp del Barça fotria una haca per demanar el matrimoni.
El tanto, això que acabes de dir ara.
Kings League, aviat al Camp Nou,
Ja que estic amb un 0 de 8 que no guanyo ni un partit ni que em matin, que com a mínim li donaré un piqué. Escolta, Gerard, deixa'm fer un petit xou. Deixa'm fer una haca i això serà el meu premi de la temporada. No?
Gerard, que estem molt contents, que et vagi tot tan bé, de debò.
I jo agraït de que m'hagueu trucat i que hem compartit aquest moment en aquest programa que esteu fent i dedicar-li això. Superagraït, un petó a tots els companys, ganes de veure-us, a veure si algun dia puc escapar-me i us vinc a veure, i una abraçada i petons a tots.
Un petó, sort, records de l'Elis.
Adéu, Gerard.
Hola, Islàndia, sóc en Fran. Us explico la meva experiència per demanar la mà a Georgina, la meva parella, que com no podia ser d'una altra manera, fent honor al vostre programa, va ser a Islàndia el febrer del 2017. Un dels somnis de la meva dona era veure aurores boreals, i em vaig posar setmanes abans d'analitzar tots els factors idonis per trobar-les. I de ser hivern, nuvolositat, i la intensitat del sol, la contaminació lumínica... Abrigar-me i tenir paciència. Ens van baixar totes les aplicacions de seguiment possibles. Aurora Now, Northern Lights, My Aurora, recordo moltíssimes. I un cop arribats a Reykjavik, vam sortir a la captura. El primer dia, sense èxit, mal temps. El segon dia, vaig optar per apuntar-nos a un tour amb guies professionals per augmentar les probabilitats. Però tampoc vam ser afortunats. I el tercer i últim, vam decidir tornar-hi. I quin va ser el resultat? 0 aurores. La paciència s'acabava i l'anell pesava la butxaca. Sent previsor, vaig buscar un pla B que portava imprès des de Barcelona. Un pòster gegant que tenia a la butxaca, tamanya 2, amb unes aurores boreals impressionants. I vaig tenir que usar-lo, quin remei, amb una bona llanterna. I aquest va ser el recurs que vaig utilitzar per aconseguir el esperat cipull. A falta d'aurores, creativitat. Ja podeu suposar quins van ser els següents viatges, Noruega i Finlàndia, on sí que les van veure. Una abraçada.
Nois, el nivell està molt amunt, realment molt amunt. Jo penso que potser avui, aquest vespre, algú demanarà matrimoni a algú i s'està dutxant ara mateix pensant, mare de Déu, com ho haig de fer jo, això?
Bueno, és currar-se una mica, no?
Però és que, perdona, hi ha moltes maneres de fer-ho, no? A veure, quina altra?
Hola, Islàndia, sóc la Ida i a mi em van demanar matrimoni per Sant Jordi. És un dia que a mi m'agrada molt, és el dia dels enamorats a Catalunya i per això el meu nòvio va escollir aquest dia. Com va ser el 2021 i encara estàvem enmig d'onades de Covid, per celebrar Sant Jordi simplement vam comprar cosetes per fer un sopar una mica elegant a casa, unes cloïsses, algo així que fes una mica de festa. Però clar, estàvem a casa vestits amb el pijama i la bata. Llavors, quan vam acabar de sopar, el meu nòvio va treure la capseta de l'anell de dins de la butxaca de la bata. Tot poquet elegant, però òbviament li vaig dir que sí i aquest agost ens espera el gran dia. Adéu.
Bueno, també...
No volies una cosa més modesta.
Aquella imatge amb bates la gravaràs la resta dels teus dies. Per tant, millor fer-ho així.
Que ja t'hi vagis acostumant. Escolta'm, em diu el Marc Ferragut que perquè totes són d'homes demanant a dones.
I al revés, què?
Al revés, doncs mira, hi ha una persona que sembla que sí, que és una dona que li va demanar un home. A veure.
Hola, Islàndia. Doncs mireu, jo sóc un cas una mica especial perquè sóc una noia i li vaig demanar al meu actual marit si volia casar-se amb mi. Perquè ho han de demanar sempre els nois. Doncs a mi em feia il·lusió casar-me, ja vivíem junts, però em feia il·lusió casar-me, i una nit de cap d'any estàvem de viatge a Alemanya i li vaig dir, què, ens casem? Ens animem? I ell va dir, sí, vinga. I així ho vam fer. Val? Perquè aquí al món, no? Les mujeres ja no lloren, que diuen.
Ara demanen.
Shakira, protagonista. Vull dir que però, a veure, molt bé, una cosa és demanar, però vull dir, hi va bé en ell o no hi va bé en ell?
De genolls? Clar. Ah, o, bueno, tradicionalment es diu un rellotge, no? Que tenen un peluco, les demanades.
Jo, hòstia, això m'agrada molt, però m'hagués agradat que hagués explicat una genollada d'ella o una... Però m'imagino...
Perquè converses en la que porta la veu cantant la dona, és el més... Vull dir, diria que és el més habitual.
Jo el que m'imagino són els tarannàs, no? Gairebé tot el que expliquem són moments molt emocionants per la parella, en general, no? Però sempre després la reacció d'ella... I en el meu cas va ser plorar, i per tant jo m'hi vaig afegir de seguida contents, no? Però al revés potser, segurament també, però hi ha aquell posat d'home que és... Bueno, si tu et fot il·lusió. Que poden ser molt tristes, les que són al revés, perquè els posats aquells... Bueno, si tu et fot il·lusió... I et dono l'anell, hosti, això em va petit, Saps aquesta cosa que a ratos...
O guarda'l, que encara el perdré.
Sí, guarda'l, que el perdré, això.
Guarda'm el tu, que
això
jo
ho de portar cada dia, jo.
Que val, això tindríem dues entrades per veure el Barça. Saps aquesta cosa desagradable a ratos?
Hosti, ja pot ser, això explicaria el per què no hi ha tantes peticions femenines.
Hola, què tal? Mira, jo em dic Àlex, i jo li vaig demanar fa 23 anys a la meva... la que és ara exdona, però amiga. Li vaig demanar a París, al restaurant Le Ciel de Paris, pis, no recordo quin pis és, però és el pis a dalt de tota la torre de Montparnasse. Li vaig donar al cambrer l'anell i li vaig dir que a l'hora dels postres ens el portés junt amb els postres. I això sí que el restaurant, de part només d'ells, van apagar els llums del restaurant i un pianista es va posar a tocar una cançó així com a molt melòdica, romàntica, i només van deixar la llum de la nostra taula. I clar, l'espectacle va ser immens, vam pensar que seria com a més íntim, i al final va acabar aplaudint tot el restaurant amb la imatge de la Torre Eiffel de fons.
Mira, veus? Estic per separar-me, per tornar-me a casar i superar tot això,
A la Torre Eiffel.
A la Torre Eiffel.
A la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. El públic és importantíssim, ara sí que ho veig,
Sí, sí, la claca. La claca, l'entorn, que se l'alegri un per tu. Sí.
És l'efecte també, lo que necessites és amor. Allò, he venido aquí, delante de toda España. Ai, va, un últim, a la 12, va, que no tenim temps per més. Hi ha moltes notes, moltes maneres diferents de demanar a algú que es casi amb tu.
Hola, Islàndia. Doncs va ser el maig de l'any passat. Vaig estar fent-me molt pesat durant molt temps perquè volia portar la meva parella a Roma i li vaig demanar a la Fontana de Trevi davant de 200 persones. Allà ja veieu un fotògraf allà fent-nos fotos, la gent aplaudint i bueno, doncs ens casem aquest abril, d'aquí 2 mesos.
Espero que no tiréssim l'anell enrere, saps?
Doncs va, algú vol tancar-ho això, alguna conclusió de tot plegat? O què, ens ho hem passat
claca.
Bé? Una estona?
Claca. Pels claca. Que ho hagueu de fer a partir d'ara.
Cap amunt.
Claca. Llocs amunt, cap avall, coves.
Ets
no.
Casat, tu, Bert?
No.
Doncs mira quin repte que t'han deixat aquí sobre la taula.
Carol, tu ets casada?
No. Ah. Ni casada ni demanada, de
I t'agradaria que ser demanada?
Ostres, no ho he pensat mai, això.
Va, una mica sí.
No, no, de debò, no ho he pensat
no
mai.
No has deixat anar mai a la teva parella? L'he suggerit molt mai, amablement. No,
mira quina alçada hi ha en aquest edifici.
Això. Mira que estem amunt,
Això penso que és pitjor que no pas... Saps? La Carol ha de ser aquella... De... Ja em sense mudar, no m'ho demanarà mai, saps?
Les 8 en punt. Pausa, continuem, va.
Islàndia, amb Albert Om.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Compra al supermercat Bonpreu Esclat online amb la subscripció Bpass i oblida't dels costos d'entrega. Subscriu-te ara a Bpass des de només 5,99 euros al mes i comença a estalviar. Escull la modalitat de subscripció Bpass que millor s'adapti a tu i gaudeix del cost del servei gratuït. A més, també gaudiràs d'un cèntim addicional de descompte per litre a les benzineres Esclat Oil.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
RAC 1.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Ah, mira, he estat pensant a canviar la distribució. No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
El 4 i el 5 de març a la Garriga anem de Botifarra.
T'esperem a la Fira de la Botifarra amb un munt d'activitats per tota la família.
Xerrades, tastos, espectacles, tallers, concursos i molt més.
Una bona oportunitat per conèixer la gastronomia i el patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la Garriga.
Tota la programació a firadelabotifarra.cat.
T'hi esperem.
Checo Canemason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música, admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Ai, el mític Forn Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96, de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Islàndia, amb Albert Om.
Les 8 i 4 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Ens posem al dia. Avui hem parlat molt de la sequera extrema. Ha obligat el govern a decretar l'estat d'excepcionalitat a la majoria del país.
Sí, s'apliquen mesures que afecten a 6 milions de persones de 224 municipis. Aquests inclouen tots els de l'àrea metropolitana i les comarques de la Catalunya Central i Girona. Impliquen la limitació de 230 litres per habitant al dia d'aigua, que són 20 menys que ara, i tampoc es podrà fer servir aigua potable per regar ni netejar els carrers. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha fet una crida a la responsabilitat.
Amb l'estat d'alerta és evident que no n'hi ha prou. Fem, doncs, una nova crida a la reducció de l'ús de l'aigua a 6 milions d'habitants de 224 municipis en 15 comarques i activem també noves actuacions per l'aprofitament màxim d'aquest recurs.
Tot i això, Jordà ha concretat que hi haurà màniga ampla, sobretot als petits pobles, a la limitació de litres per habitant. Les mesures seran de compliment obligatori al llarg d'aquesta setmana, un cop s'hagin publicat al Diari Oficial de la Generalitat.
I els preus i les hipoteques han tornat a encarir-se.
Aquest febrer l'IPC s'ha disparat un 6,1%, dues dècimes més que el gener. A més, la inflació subjacent, que no té en compte els productes frescos i energètics, s'ha situat al 7,7%, la xifra més alta des de l'any 86. El govern espanyol hi treu ferro i calcula que en els propers mesos els preus aniran a la baixa. A tot això, el que també continua encarint-se de valent són les hipoteques variables. L'Euríbor, l'indicador que prenen com a referència principal, es continua enfilant i això podria fer que les hipoteques variables s'encarissin entre 250 i 600 euros. El que més preocupa és que en els propers mesos tot indica que continuaran pujant perquè també s'enfilaran els tipus d'interès, tal com ja ha anunciat el BCE.
I acabem, Joan, amb música. Blaumut farà 4 concerts simfònics de gran format per celebrar els 10 anys a sobre els escenaris.
Sí, uns concerts on actuaran juntament amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Al llarg de l'any, Blaumut farà parada primer al Palau de la Música el 4 de maig, el 13 de maig seran a l'Auditori de Girona, el 6 d'agost al Festival Jardins de Terramar a Sitges i el 10 d'agost al Festival de Portaferrada Sant Feliu de Guíxols. Les entrades es posaran a la venda demà.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Roger Saperes, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Setmana aquesta amb poc futbol, diguem, fins sí. A esperar dijous. Dijous aquest partit, el Santiago Bernabéu, aquest Madrid-Barça, semifinals anada a la Copa del Rei, pendents d'un nom ara, sabent que els altres estan tots lesionats, ensufati, eh?
Sí, sobretot després que avui no s'hagi entrenat amb la resta de companys, ja dos dies per aquesta anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid al Bernabéu. Per la informació que tenim a RAC1, Ansu podrà fer-ho demà i, per tant, Xavi hauria de poder comptar amb ell pel partit, presència important, com ara deies, tenint en compte les baixes de Dembélé i Lewandowski en atac. Del que ens espera a Madrid n'ha parlat avui Ronald Araujo a Barça TV. El central uruguaià té molt clara quina ha de ser la recepta contra els blancs.
Sobretot paciència, tranquil·litat. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y también no descontrolarse, ¿no? Son dos partidos, hay que ser inteligente, no puedes ir al primer partido y querer tenerlo ya por ganar la eliminatoria, sino que hacer inteligente, son dos partidos y también sabiendo que la vuelta es en casa con nuestra gente.
El mateix Araujo, Busquets, Sergi Roberto i Kessié han fet avui treball específic. Pel que fa al Madrid, totes les mirades estan posades en la recuperació de Rodrigo i tot apunta que el brasiler estarà a disposició d'Ancelotti per jugar dijous, el dia en què Álava, el central madridista, ha justificat la màxima puntuació que va donar a Messi en els premis de Best per davant de Benzema com a capità d'Àustria. El central ha explicat a les xarxes socials que la decisió va ser consensuada amb l'equip i no a títol personal. No passa res, David, estem amb tu.
Això podria ser secret, no?, aquestes votacions, perquè sempre hi ha aquests merders, no?
És divertit, allò de revisar les votacions, clar, és fantàstic, clar. És fantàstic.
Gràcies, Roger.
De res.
El temps, Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda.
Et veig aquí pendent amb el mòbil, amb el radar. Què està passant ara mateix? Alguna
doncs
precipitació
mira,
a algun lloc?
No, de moment no. Per sort ja més tranquil·litat en aquest sentit. La neu ha marxat de casa nostra. On està sent notícia la neu és cap a les Illes Balears, en especial a Mallorca. Aquí ja més tranquil·litat. Ha pujat la temperatura. Repassem les màximes. Han arribat als 15-16 graus ja respecte ahir. Un salt de 5-6 graus a prop de mar. O sigui que si ha estat més bé, també ha sortit més el sol. Un dia variable que es consolida demà. Més estones de sol a Ponent i al Sud. Aquest dimecres encara mig ennuvolat a les comarques del Pirineu. Cap a Girona no acabarà de fer net, amb una mica de vent als extrems del país, i el que es queda tota la setmana és aquest fred intens. Les glaçades aniran a més aquesta nit a les valls pirinenques, Catalunya Central, Ponent. A la costa no han d'arribar, però el fred serà ben viu tota la setmana. Això sí, amb poques opcions ja de pluja i neu, o sigui que aquesta sequera, tot i que hem tingut aquests episodis de, durant el febrer, de neu i de pluja, no han estat suficients, i com a molt dijous lliscarà un front a veure si reactiva una mica la precipitació, veurem.
Reykjavik.
Mira, Reykjavik, avui un cel mig ennuvolat, tapat, encara s'han escapat alguns ruixats, ara tenen 5 graus a la capital islandesa, demà tornen els ruixats i baixa la temperatura, sobretot de nit.
Gràcies, Martí.
A tu, que vagi bé.
Anna Ponsí, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Torna el Codi 60 amb la periodista Anna Ponsí. Ja ho sabeu, Codi 60, que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, en aquesta secció, que avui serà una mica diferent, d'explicar que són obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Però avui el que ens vol explicar l'Anna és com es viu la mort des de l'altra banda, és a dir, des dels funeraris, no? A més, amb un personatge molt especial,
Els que d'alguna manera gestionen la mort, sempre hi són, no? I de fet ells ho diuen, 365 dies l'any, 24 hores, perquè no tenen més opció, perquè realment, com venim explicant en aquest programa, la mort és inesperada i, per tant, hi ha moments en què l'han de gestionar també de forma inesperada. I com deies, ho farem amb en Xavier Vicenç. És un funerari de tota la vida, de la vella escola, del tracte proper, dels que coneix els seus clients, entre cometes. El seu pare i el seu avi ja eren funeraris, a l'Alt Empordà, els seus dos fills...
El seu avi, és la tercera generació, i els fills també.
Els fills, té dos fills que segueixen el negoci, en Xavier i en Joan Marc, doncs, que també estan al peu del canó, i ell doncs encara segueix allà, malgrat que ja li tocaria jubilar-se, perquè té més de 70 anys, però ell doncs segueix allà, no?
Això, vull dir que, primera cosa, clar, quatre generacions, no? O sigui, l'avi, el pare, ell, i ara hi ha els seus fills, també. Vull dir que, clar, alguna cosa deu tenir, això, no? A part de que sigui un negoci, no?
Sí, que hi ha aquesta sensació de servei a la gent. Mm-hmm. És almenys el que ells expliquen, no? Fixa't tu que amb 7 anys, ell ja va encaixar el seu primer mort. Encaixar vol dir no assumir-ho ni pair-ho, sinó encaixar literalment, és a dir, posar un mort a dins una caixa.
Ajudava, amb 7 anys?
Ajudava el seu avi en el seu moment, i clavant els claus i anar fent, perquè, com explicarem després, la majoria de funeràries tenen el seu origen en fusteries. Llavors, aquest també és un exemple, no? En Xavier Vicenç ha enterrat Dalí dos cops, Salvador Dalí, el primer quan va morir el 1989, i després, recordareu, fa 5 anys, el 2017, quan el van fer exhumar perquè havia aparegut una suposada filla, doncs hi va haver un jutge que va demanar doncs això, l'exhumació del geni empordanès, i bé, al final doncs li van fer les proves i es va desmentir que fos la seva filla. En Xavier ens explica, ha hagut d'aprendre psicologia en el dia a dia.
Jo sóc seriós, més ben dit, però no sé si ha sigut la feina o si és que jo ja ho era, no ho sé. Has d'estar sempre pendent de l'altre, de la reacció de l'altre. I, esclar, és un tracte que has d'anar amb el compte, que has de ser humà, que has de donar explicacions, a vegades ajudar-lo, perquè no sap el que li passa i li dius, guaita, tu ara t'està passant això, tu ara has entrat en el dol de cop...
El que explica en Xavier Vicenç, que té la seu doncs, de l'empresa Figueres, però que també ha anat obrint doncs, altres tanatoris, a Llançà, a la Jonquera, el que explica és que davant d'una mort inesperada hi ha, sobretot, un xoc i un bloqueig.
Has d'anar-te situant, perquè en aquell moment la gent estava bloquejada, no ho accepta, no... Hi ha morts que fins a l'endemà no se n'adonen que aquella persona és morta, saps? I llavors has d'anar donant voltes, com que has de demanar molt de datos per emplenar els formularis que has de presentar al registre civil i tal. I llavors vas donant voltes, a l'hora de preparar l'enterrament doncs has de començar per lo que afecta menys i després ja guardar la caixa per l'últim, perquè és clar, la caixa és el que els hi pot impressionar més.
Dèiem abans que amb només 7 anys va posar doncs, el primer mort ajudant el seu avi en una caixa, i en ell li ha quedat gravat que quan en tenia 14 hi va haver un cas molt dramàtic a l'Empordà, un matrimoni belga amb un nen d'un any, i ell encara manté el contacte amb la família.
Quan es varen casar no tenien diners per fer el viatge, i llavors varen esperar perquè els agradava venir aquí a Espanya. I ja venien amb una criatura, i anaven amb un dels cavalls, uns hi trobem dos cavalls, i per aquí a la vora de Pontós un altre cotxe se'ls va tirar a sobre i els va matar tots. Esclar, quan vas veure allò vaig pensar, mare Déu, quan vingui la família. Esclar, varen tenir que avisar pel consulat, varen tenir que avisar, varen arribar, clar, doncs, un matrimoni, diguem, joves i una criatura. Allò era un drama.
Les reaccions dels familiars són molt diverses. Alguns volen enllestir els tràmits més de pressa i d'altres necessiten el seu temps.
Hi ha moltes persones que et diuen, és que no tinc ganes de plorar. Hi hauria de plorar, però és que ara no en tinc ganes. Ja em sortirà. Guaita, fem el que hàgim de fer i ja en sortirà. No pateixis. Bueno, i n'hi ha que ser el contrari, que has d'esperar i, bueno, guaita, tranquil·liseu-vos, ja ho farem. Ja no patiu, que ja ho farem. I mira, mica en mica vas fent.
Sobretot quan és una mort sobtada, les famílies arriben a la funerària amb un estat nerviós molt, molt important, i normalment el primer que necessiten és veure el cos.
Quan arriba aquí, el primer que vol és veure'l. La gent, els pares, els més directes, volen saber si és el seu mort, perquè no s'ho creuen. I fins que no ho veuen, no s'ho creuen. Llavors, els hi canvia una mica la manera d'expressar-se, perquè primer quan arriben ja que ja corren com un tes, i bueno, has de fer el que pots, no?
Fins que no ho veuen, no s'ho creuen, eh? Déu-n'hi-do el que està dient això. Hi ha gent que, abans també deia això, no?, que gent que fins a l'endemà, clar, no se n'adona quan ha sigut, a més, aquestes morts inesperades que l'Anna ens va explicant cada 15 dies a Islàndia. Jo insisteixo en això, eh?, que a vegades que tenim tan apartat els nens més petits, no?, de la mort, no?, que a vegades hi ha mil famílies que no han deixat anar a un funeral a un nen que té 7 anys, llavors, clar, en aquest cas el Xavier Vicenç amb 7 anys ja n'encaixava un, i amb 14 té l'impacte aquest de la família belga, no?, i en canvi vol continuar allà i continuen els seus fills.
És assumir la mort d'una altra manera,
sí.
Com una realitat, no? Els tècnics forenses, normalment quan hi ha una mort sobtada, doncs, si és d'origen violent o hi ha un accident, el que fan, doncs, és això, fer l'autòpsia. Llavors, els tècnics cusen, renten el cos després que doncs, el metge hagi fet l'autòpsia, i a la funerària els seus professionals acaben d'arreglar el cadàver, perquè és una situació molt important, sobretot per això que dèiem, quan la família el vol veure. Però hi ha casos en què això és molt difícil, i aleshores ensenyar el cos a aquestes famílies doncs, es fa molt complicat.
El difunt queda net, i llavors quan arribem aquí doncs l'arreglem, si es pot veure s'arregla, si no es pot veure se'ls explica a la família, i si el volen veure, doncs se'ls ensenya. Sí, perquè alguna vegada havia trobat de dir jo de tu no el veuria. Diu, bueno, sí, però jo m'aniré sense saber si és el meu fill o no. Va, tens raó. Doncs anem. I llavors estàvem amb un calaix frigorífic, doncs com que els entràvem de cap i expressament, doncs el anaves traient mica a mica, i a vegades et deien, bueno, no, ja en tinc prou, ja veig que és ell. Saps? Perquè, clar, hi havia vegades que... I el fotut és quan la gent jove.
Sabem quantes empreses hi pot haver a Catalunya, més o menys, que de serveis funeraris?
Hi ha una cinquantena d'empreses. N'hi ha d'algunes que segurament et sonaran els noms perquè doncs, han agafat molt de territori i són més conegudes, sobretot a Barcelona, Àltima, que és 100% catalana, Mèmora, que era de capital risc, però ha estat comprada recentment per Catalana Occident. Aquestes han anat absorbint petites empreses familiars on no hi havia aquesta continuïtat generacional que ara escoltàvem. També hi ha funeràries públiques, com la de Terrassa o la de Reus, o semipúbliques. La majoria d'empreses s'agrupen sota l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya. En Josep Maria Mons és també el president d'aquesta patronal del sector. Ell fa 38 anys que s'hi dedica, déu-n'hi-do també, i és el director general d'una de les funeràries més antigues de Catalunya, que és del 1902, que és la Cabré Junqueras del Maresme.
L'origen de moltes de les empreses de serveis funeraris de Catalunya ve de fusteries, que després s'han anat especialitzant en el servei funerari i han acabat siguent únicament empreses de serveis funeraris. Hem de pensar que el sector funerari és una empresa que necessita treballar 365 dies 24 hores i això és, dona una esclavitud que moltes vegades, si són empreses petites, doncs no poden suportar. I quan hi ha un canvi generacional, doncs les famílies es plantegen doncs, de vendre o ser absorbides per altres empreses més grans.
Les funeràries catalanes van tramitar i gestionar la mort de més de 63.600 persones durant el 2021, són les últimes dades que tenen disponibles. Són 10.000 cadàvers menys que el 2020, l'any més tràgic de la pandèmia, però durant l'any 21 van morir 5.000 persones més que el 2019. El 52% d'aquests cadàvers es van incinerar, i és curiós, però les dades canvien molt en funció de si estem parlant de Barcelona i la seva àrea metropolitana, o, per exemple, parlem de Lleida, on, per exemple, aquesta xifra de la incineració no arriba ni al 30%. Una altra dada que és molt interessant és que 6 de cada 10 persones mortes tenien una assegurança que cobria el funeral, és a dir, el pagament del funeral.
Els morts, cobrar els morts, no? Que això, aquest rebut que passaven, diguem, històricament, no? Que mensualment algú es pagava perquè almenys no donar problemes a la gent que es quedés després, no?
I aquí torna a passar el mateix que amb les incineracions, és a dir, a Barcelona i l'àrea metropolitana aquesta xifra ronda el 60%, mentre que a altres punts de Catalunya no arriba ni al 30%.
Això pot ser produït per les grans fluxos d'immigració que van haver-hi als anys 60, en què moltes famílies pensaven que no tindrien recursos si es produïa una defunció, i d'aquesta manera, pagant uns imports a les hores setmanals, es garantien que, en el cas que es produís una defunció, podien tenir un servei cobert.
És un fet que ara també passa amb la immigració d'altres països, doncs per això, per facilitar, si poden pagar-s'ho, que un dia la família els pugui repatriar.
És a dir, hi ha més gent a tot en el conjunt de Catalunya que s'incinera, 52%, és a dir, pràcticament meitat i meitat, però ja la incineració ha superat a la inhumació, diguem, no?
Exacte. El tant per cent està ja per sobre. Sovint parlem dels preus funeraris. Mira, ara que parlaves de la incineració, incinerar una persona va a l'entorn d'uns 800 euros, i en canvi inhumar-la, en aquest cas, val aproximadament uns 300 euros, només aquest servei. Uh-huh. Justament la Diputació de Barcelona va fer un estudi per veure exactament aquests preus, dels quals sempre se'n parla, sempre es diu que és un servei car, i la forquilla està entre els 2.000 euros, sense comptar-hi, com dèiem, aquest cost de la incineració o la inhumació, i els 5.000 euros, quan ja hi inclous tots els extres, música, les esqueles, etc. No? I d'alguna manera, en Josep Maria Mons, que és del sector, quan nosaltres li preguntem, és car o no és car morir-se?
No només és el fèretre i les despeses en el d'inhumació o d'incineració, doncs, sinó que també en les sales de vetlla, moltes vegades les cerimònies, doncs els familiars ens demanden que pugui haver-hi música, també els condicionaments dels difunts, les recollides dels difunts dels centres hospitalaris o dels domicilis que s'ha d'efectuar doncs, en qualsevol moment. Contemplant tot això i veient els imports que s'estan pagant, nosaltres creiem que un servei funerari, si la família no disposa de mitjans, pot fer un servei funerari amb molt pocs costs.
Clar, això és relatiu, com sempre, ja ho saps, depèn dels diners que tinguis. 2.000 euros per una persona que no tingui massa diners, doncs segurament no els hi sembla barat. Però bé, hi ha aquesta forquilla, com dèiem ara, sempre i quan no comptis...
I que més arriba en un moment molt complicat, no? En un moment que, abans ho parlava també el Xavier Vicenç, un moment que psicològicament, diguem... Hòstia, no pots estar amb la sensació de dir, hòstia, ara què més em volen cobrar? I això també, i això va a part, no? I a vegades és més el moment... que no pas el preu, no?
De fet, el sector té un codi de bones pràctiques, i una de les bones pràctiques que vol, doncs, d'alguna manera, que tothom segueixi és la de no atabalar la gent en una situació com aquesta, com si anessin a, no sé, els estiguessin venent una altra cosa, no? I com si hi hagués una... una exageració de màrqueting, de dir, agafa això i agafa allò, no? Llavors això seria un abús i, per tant, és una de les coses que tenen en compte. A Catalunya els enterraments per beneficència els paga la funerària, a diferència d'altres llocs que doncs, els paga la comunitat autònoma doncs, o bueno, la Diputació, etc. No? En aquest cas els paguen les funeràries i el sector el que reclama també és una rebaixa de l'IVA. A mi em va cridar molt l'atenció això. El 2012 era del 8% l'IVA i es va pujar en aquell moment fins al 21%. I, de fet, és el país de la Unió Europea amb l'IVA per serveis funeraris més alt. Bé, el cas és que els funeraris també s'han hagut d'adaptar, com dèiem, a diferents cultures que conviuen a Catalunya. Les sales de vetlla solen ser laiques i poden fer cerimònies de tota mena. Els musulmans, per exemple, doncs renten el cos del difunt i la mortalla en ells mateixos a la funerària o, per exemple, a casa de la persona que ha mort o fins i tot a la mesquita. Llavors, el funerari el que fa doncs, és seguir aquestes tradicions, aquests rituals i s'adapta doncs, al que volen aquestes persones. En resum, els funeraris tenen una feina difícil i de vegades molt ingrata, sobretot quan hi ha morts, per exemple, o en un accident ferroviari o quan algú es llança a les vies.
El pitjor són els atropellats per tren. És el pitjor perquè la recollida és molt complicada. I llavors també trobes a vegades amb persones que han mort fa dies. Si és a l'hivern encara, si és a l'estiu, allà et pots trobar una descomposició ja avançada que no saps per on començar i de complicacions sempre n'hi ha.
Dèiem ara això, no?, que hi ha aquest codi de bones pràctiques per evitar justament atabalar les famílies en una situació tan complicada. En Josep Maria Mons realment creu que cal una mica de calma, no estar tan a sobre dels familiars a l'hora de vendre productes i de fet diuen que això és la part que més els costa. Però sí que diuen que aquests que s'ho volen treure de ràpid, de sobre, no és bo. De fet, aconsellen que les famílies s'agafin el seu temps, s'ho pensin i, sobretot, facin una bona cerimònia perquè al final és el record que els quedarà.
Moltes vegades les famílies ens demanen poder fer tot el procediment el més ràpid possible. Nosaltres, no obstant, creiem que el millor és que les famílies descansin el primer dia, l'endemà nosaltres preparem la sala, puguin estar tot un dia doncs, rebent els familiars, rebent les amistats i fent la vella durant tot l'endemà i a l'altre dia ja, de forma més serena i més descansada, poder realitzar la cerimònia. Creiem que l'acte de comiat en el difunt és un moment molt important i potser el que es recorda més en tot el procés del dol.
I ells estan al costat d'això, de les víctimes, dels que pateixen, però ens deien que s'han de guardar els sentiments, no?, mentre estan fent la seva feina. Imagineu-vos en Xavier Vicenç a l'Alt Empordà, amb la quantitat de gent que coneix, amb tota aquesta història familiar que tothom ha passat gairebé per aquesta funerària, no?
Les abraçades sí n'hi ha, que a vegades n'hi ha. Són ja quasi després de la cerimònia. T'agraeixen, o que els coneixes, o... Però això ja ho guardes per després, perquè si ho poses entremig, això pot ser un drama, llavors tu ja pots quedar afectat, perquè jo a vegades els dic, mireu, nosaltres, quan hem de tractar un cas amb pèl difícil, ens posem un impermeable i quedem aïllats totalment de la pena. I quan hem fet la feina, llavors ens trobem l'impermeable. Llavors ja hi pot haver-hi més relació, no?
En Xavier Vicenç, amb tots aquests anys, ha après que de vegades costa omplir en paraules tant de dolor i per això creu que és millor una abraçada o un cop a l'espatlla o una mirada de complicitat.
Que no pas tots els tòpics que moltes vegades sents en aquestes sales sí, i que fet, el Xavier Vicenç en deu haver sentit uns quants.
Sí, no? De fet, ell a vegades s'ha sentit malament, no?, per haver volgut ajudar a dir alguna cosa i després pensar, ostres, ara l'he espifiat.
No? Val més callar en aquest moment. Interessantíssim, Anna Ponsí, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Ho deixem aquí. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xinxó i Albert Tom. Ara una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornarem demà a les 7 amb la Maria Xinxó encara des de París. Que vagi bé, bona nit.
Cinc raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
escolamassana.cat.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som u.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots som amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat. El portal.